Podeu començar, Ràplec.
Així ho faré.
Sant Joan es viu així. Bones festes, Ciutadella. Així ha sonat el primer toc de replac de les festes de Sant Joan de Ciutadella 2026. Senyors, senyores, la festa ha començat. Els caixers i cavallers, sort i ventura. Els santjoaners i santjoaneres, seny i bones festes de Sant Joan.
I pescaders i places us trobarem. Ciutadellancs, ciutadellanques i tots els altres, benvinguts a Sant Joan 2026.
Bones festes, Ciutadella. Un plaer un any més retransmetre sent valtros i gaudir de ses festes del primer toc de Sant Joan.
Són les 2:02. Avui és la revetlla de Sant Joan.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, ho acabam d'escoltar. La festa ha esclatat a Ciutadella amb el primer toc amb què el fabioler Sebastià Salort ha demanat permís al caixer senyor Ignasi Saura per començar el replec. Ha començat el bienni 2026-2027. Tot d'una, connectem amb Ciutadella per conèixer quin ambient hi ha als voltants de Can Oliva, on s'ha desfermat tota l'emoció després d'hores d'espera festiva abans d'aquest primer toc. Ara els cavalls a poc arribaran a Ciutadella per unir-se a la colcada, vestiran els tradicionals flocs i l'estel del front, i així es preparen per més de 10 hores de baixa. Una festa marcada enguany per la intensa calor que manté en el màxim el risc d'incendi a la comunitat. De fet, en aquesta hora estem pendents de 2 focs a Mallorca, un de Forestal a Muro, ja controlat, després de calcinar 2,5 hectàrees, i un altre, aquesta agrícola, a Montuïri, on mitjans aeris i terrestres estan actuant encara després de donar-lo també per controlat. En uns moments ampliem aquestes informacions destacades avui dimarts 23 de juny. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel xec cangur. S'amplia l'ajuda a activitat d'estiu fins als 1.000 euros pel nen.
La segona edició d'aquesta iniciativa, que cerca facilitar la conciliació de les famílies treballadores, està dotada amb 1,25 milions d'euros, volíem dir, i manté la subvenció per a la contractació d'un treballador per la cura de menors de fins a 4.000 euros.
L'Ajuntament de Palma invertirà 76 milions d'euros per rehabilitar l'antic edifici de Gesa. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La Junta de Govern, d'acord, ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos i es calcula que es podria començar el segon semestre de l'any que ve.
A Eivissa, la Policia Nacional investiga la mort d'un agent a casa seva, a Sa Penya. De moment descarta l'acció de terceres persones. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els fets succeïren ahir dilluns. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident amb la seva parella. L'agent estava alienat i la seva companya va abandonar el domicili mentre demanava ajuda. Va fugir per una finestra, fet que li va provocar talls en una cama. Diversos vecins varen picar la porta, però ningú va obrir. Finalment, una patrulla de la Policia Nacional va accedir al domicili i varen trobar el cos del seu company sense vida. L'agent hauria consumit medicaments i altres substàncies trobades al domicili i pendents d'analitzar què li haurien provocat la mort.
Una nova APP ajudarà a triar un punt de la geografia balear per observar millor l'eclipsi de l'agost.
Horitzó Eclipsi és una eina desenvolupada pel Govern i l'Associació Astronòmica de Mallorca. És de franc i en diversos idiomes. Permet introduir una ubicació i comprovar si dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, es podrà observar aquest fenomen en el punt màxim.
Tot això en una jornada en què la sentència del cas Mascaretes continua al centre del debat polític i pressiona encara més Pedro Sánchez, qui avui ha insistit a continuar al capdavant del govern espanyol. En parlarem en els propers minuts, abans, però, volem saber el més destacat de la crònica esportiva. Luis García Fernández és ja el nou entrenador del Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista fins al juny de 2027 i amb opció a ampliar una temporada més. El club va anunciar la contractació de l'asturià ahir, passades les 9 del vespre. 3 hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis, després que el Leipzig hagués fet efectiva la clàusula de rescisió. A més, avui també han conegut com serà la pretemporada del Mallorca. Dia 6 i 7 de juliol es faran les proves mèdiques i el dimecres dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni. L'equip farà una estada a Marbella del 24 al 30 de juliol. A més, al llarg de la pretemporada disputarà 5 partits amistosos. El més destacat, el trofeu Ciutat de Palma dia 5 d'agost a Son Moix, i el cap de setmana del 15 d'agost ja començarà la Lliga.
I en un dia com avui, rebel la de Sant Joan, estem molt pendents també del temps. Coneguem-ne la previsió amb Margalida Ribas. Bon dia.
Bon dia. La situació meteorològica continua marcada per l'estabilitat a tot l'arxipèlag, amb una nova jornada dominada pel sol i alguns intervals de núvols prims que es preveu que afectin l'illa de Mallorca. Pel que fa a la temperatura, les màximes poden baixar lleugerament al nord-est de Mallorca i també de Menorca, però la calor continuarà sent ben present, amb valors que es poden enfilar fins als 36 graus a les Pitiuses i Menorca i fins als 38 en el cas de Mallorca. Aquells valors més elevats es tornen a esperar cap a punts de l'interior de cadascuna de les illes. Avui també destaca la retirada de la pols en suspensió que ens ha acompanyat durant les darreres jornades, en conjunt amb un vent que bufarà fluix de gregal i llevant i una situació marítima més tranquil·la marcada pel predomini del marejol i encara amb algunes restes de maror cap al sud de les Pitiuses. Cal recordar que es mantenen actius els avisos grocs per temperatures elevades a la meitat sud de l'arxipèlag, amb valors que quedaran entre els 36 i els 38 graus, i aquest es mantindrà actiu fins a la jornada de dijous.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar a replec.
Així ho faré.
Ja el sentiu i segur que el reconeixeu, és el primer toc de Fabiol. Ha sonat fa uns minuts i ha fet esclatar l'eufòria a Ciutadella, on ja han començat de manera oficial les festes de Sant Joan. Apleguen milers de persones i són moltes les que han volgut presenciar aquest moment. Na Cristina Bausat tampoc no s'ho ha volgut perdre. Cristina, bon dia. Com s'ha viscut aquest moment?
Bon dia, Ido. S'ha viscut amb molta emoció. Just quan ha donat el permís al Fabiolé per fer aquest primer toc, s'han esclatat en eufòria. Hi ha hagut molta alegria a la plaça de la Catedral de Ciutadella. Això és el que ens han explicat ara, just quan han fet aquest primer toc.
No, és el, per mi, per la meva part, és el moment més emocionant de la festa. Sentir el primer toc de Fabiolé.
Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i s'aprova que venguin milers de persones aquí cada any, és sense cosa més gros del que és.
Però no són els únics ciutadans que ho han viscut amb emoció, també ho ha fet aquest home, qui ens deia això abans del primer toc.
Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
Ens deia que ha vengut des de primer... M'estic quedant sense bateria. En un acte tan multitudinari, per poder accedir a l'interior del Palau, a Can Olivà, han fet coda des de ben prest al matí, així ho han explicat.
si no ho feim així, pues no podem entrar o estar sempre darrere. I clar, és la festa nostra i volem estar a primera fila.
Sí, però bueno, és un moment emotiu, al final, i es passa bé. Al final, amb amics, passa ràpid, això.
Nosaltres ens sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota la vida, inclús amb un qualcat com a caixer fadrí.
Aquest és l'ambient que se sent ara mateix a Ciutadella. Com podeu comprovar, hi ha certs problemes de cobertura, també. El cert és que la seguretat en aquestes festes és una de les derivades clau per poder viure-les al màxim. Avui migdia s'ha posat en marxa el Centre de Coordinació de la Policia Local, el FECOPAL, des d'on s'ha de guiar la feina de les forces sanitàries d'emergències i de seguretat al llarg de les pròximes 48 hores. Axel Camarasa.
El dispositiu inclou 25 càmeres fixes que ofereixen imatges en directe dels punts amb més aglomeracions, com la plaça d'Esborn, Ses Voltes o la Catedral. Una de les novetats és l'ús de més drons. N'hi haurà 3, tal com detalla el cap de la policia local de Ciutadella, Diego Pastrana.
I després tenim imatge de dron, no? Imatge de dron, un dron professional que ens donarà tot el que és el seguiment des de tant en els Jocs d'Esplàs, Cargol d'Esborn, el recorregut cap a Sant Joan de Missa, i per tant, la veritat és que tenim tecnologia punta en tots els dispositius de seguretat.
Els agents de reforç arribats de fora de Menorca faran que aquests dos dies hi hagi fins a 180 policies locals de servei. Enguany s'hi han introduït altres millores, com la instal·lació d'un segon semàfor al final d'Esplà per informar els caixers i cavallers que han de reduir la velocitat. Es vol evitar desgràcies, com el darrer accident mortal que es va produir precisament en aquest tram, quan moltes persones es confien que els cavalls aniran més a poc.
El primer toc que s'ha produït puntual a les dues només és el punt de partida d'aquesta rebel·la de Sant Joan. Cristina, què més hi ha per avui?
Així és, en aquest moment ja han fet el primer toc i ha començat el replec, és a dir, han començat la ruta per anar a cercar tots els caixers i cavallers que participen al Cargol d'Esborn avui, que en seran un total de 89. El darrer que passaran a cercar és el caixer senyor Ignasi Saura, qui està previst que entri al galop a les 6 de l'hora baixa per protagonitzar aquest Cargol d'Esborn. Com a curiositat, explicar-vos que hi ha gent que guarda lloc per veure-ho des de primera fila, des de ben prest. Així ens ho han explicat.
Ai, no, el Cargol d'Esborn, però aquí, com que tenim els nens, bueno, els fills, que ells són petits, els altres són més grossos, un s'ha romput un genoll i vol vindre, i la meva filla, i la meva nora, i aquí jo venc cada any, fa 52 anys, amb avui.
I en acabar el Caragol van cap a Sant Joan de Missa i, mentrestant, fan aquest itinerari al poble Ciutadella, estens d'avellanes, ja quan sigui de nit, els caixers i cavallers tornaran al poble Ciutadella per fer corregudes a la plaça i faran el Caragol de Ses Voltes i Santa Clara. Això serà per avui i ja fins demà, a primera hora, amb el primer toc del dia de Sant Joan.
Gràcies, Cristina Bausà, en directe des de Ciutadella. Tornarem a connectar amb tu al tram final de l'informatiu per veure com evoluciona i sentir com evoluciona aquesta festa que es produeix en un pic de calor, us ho contem fa dies. El mapa pel risc d'incendi és en aquest moment pràcticament vermell. En parlem tot d'una. És vermell per segon dia consecutiu i aquest risc d'incendi obliga els bombers a intervenir. Avui els efectius han sufocat un foc declarat a la finca Son Company, a Montuïri, que ja s'ha donat per controlat. Fins allà s'han traslladat 10 bombers forestals, 2 agents de medi ambient i un camió autobomba. Mentrestant, a Muro es dona per estabilitzat l'incendi declarat ahir a Can Milec. Segons la darrera actualització, s'han cremat més de 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Aina.
En aquests moments només hi treballen brigades terrestres després que ahir es retirassin els mitjans aeris. Romandran a la zona afectada fins que l'alerta per incendi baixa. De moment, avui torna a estar en vermell, refrescant els punts calents i evitant que les flames revifin. Els serveis d'emergència demanen prudència a la població, sobretot en zones de garriga molt seca i que suposa un elevat risc d'incendi, precisament per l'avís vermell que continua en vigor avui. No s'han enviat a Muro tots els efectius disponibles per si de cas s'origina un foc a un altre indret de Mallorca. Ho ha explicat el director tècnic d'Extinció de l'Ivanat, Oriol Carrer.
Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi, poder, poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
L'incendi de Can Milà, que es va declarar ahir a les 4 de l'hora baixa i va passar a nivell 1 al cap d'unes hores per la proximitat en zones habitades, tot i que més tard va tornar a l'índex de gravetat 0. Els serveis d'emergències demanen, com deien, prudència a la població. Ahir es van declarar 4 incendis més a banda d'aquest de Muro per la calor extrema. Una a Sant Morell, una altra al Parvit de Palma, una a Cas Marí, a Formentera i un darrer a Santa Eulària.
Aquesta és una setmana crítica i s'han de maximitzar els esforços per evitar ensurts. El gerent de l'Ivanat, Tomeu Llebrés, recorda que avui Mallorca una part està en alerta i això, afegit a la baixa humitat, converteix tot el terreny forestal en un polvorí.
Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem amb alerta vermella, amb alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé han de comptar que a 50 metres i dins massa forestal durant tot l'estiu no se pot fer cremes.
El gerent de l'Ivanat, també la Direcció General d'Emergències, demanen molta precaució amb l'ús de pirotècnia i foguerons avui vespre, Revetlla de Sant Joan. Pablo Garrido, el director general d'Emergències i Interiors, recorda que les obligacions que s'han de tenir en compte quan a l'ús de foc i que segueixen vigents aquesta nit, comenta també que crear focs a zones on no estigui habilitades ja és per si una situació de risc.
Tenemos una situación que es bastante más particular, que es el uso del fuego en las playas. Para hacer fuegos como evento como tal hay que pedir la autorización correspondiente al ayuntamiento. Hacer fuego en los sitios donde no está habilitado para hacer fuego ya es una situación de riesgo.
Són declaracions de Garrit en la presentació d'una nova aplicació mòbil desenvolupada per l'Associació Astronòmica de Mallorca, juntament amb el govern. Horitzó Eclipsi calcula la posició del sol durant l'eclipsi previst pel dia 12 d'agost i també l'horitzó real del terreny per determinar si el sol quedarà visible o tapat pel relleu.
Es tracta d'una eina que assegurarà si el fenomen es pot veure o no des d'un punt en concret. Garrit ha explicat que la gent podrà triar el lloc des d'on veure l'eclipsi i així evitaran mobilitzacions massives a punts en concret.
Esta herramienta lo que nos permite es comprobar si en el momento de máxima ocultación será visible desde el lugar que elijamos, para que nuestra población de forma consciente y responsable pueda identificar otros puntos que pueden ser incluso su propio domicilio o en el punto en el que está residiendo para que pueda ver el eclipse con garantías.
D'altra banda, Tomeu Mas, portaveu d'Astro Mallorca, ha comentat que la creació d'aquesta aplicació va començar com a una eina científica, però que ha acabat donant resposta a allò que demana la població.
Això era un pack, aquesta eina que que hem volgut tal vegada compartir, evidentment, perquè trobam que pot ser bastant útil per respondre a aquesta pregunta que fa tothom, de bon podré veure aquest eclipsi.
Horitzó Eclipsi ja es pot descarregar a tots els dispositius mòbils i es recomana emprar-la per poder fer una anticipació i planificació prèvia el 12 d'agost.
Més coses. L'aparcament de Cala d'Hort continua tancat amb els perjudicis que això suposa per als negocis de platja. A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep ha arribat a un acord amb la propietat de dos terrenys on s'ubicaran nous aparcaments que poden estar disponibles en d'havers 15 dies. Ens ho conta Gemma Guasch.
Mentre l'aparcament continua tancat, els que s'atraquen a Cala d'Hort deixen el cotxe allà on poden.
Perquè m'ho aparcar ahí, donde no molestamos a nadie, pero con dudas de si podemos aparcar o no.
No queríamos ir hasta abajo y no tener, entonces, bueno, aquí no sabía si podemos o no, pero bueno.
Pensamos que estaba abierto, porque si no la gente cada vez tiene que ir aparcando más lejos.
Y cuesta mucho aparcar y podemos estropear los coches. Y ahora la bajadita, nos toca bajar.
L'Ajuntament de Sant Josep ja disposa de l'autorització de la propietat de dos terrenys per habilitar nous estacionaments que podran estar operatius d'aquí a uns 10 o 15 dies. El consistori els llogarà per uns 14.000 euros. Vicent Roig és l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep.
He firmat ja el que és l'autorització per poder fer aquests dos aparcaments. Un que estarà a l'encreuament de la carretera de Cala d'Hort cap a Cala Vedella i l'altre que estarà en el costat. És a dir, que al final tindrem un aparcament amb un cost semblant a el que teníem l'any passat.
Reitera que no pot asseure's a negociar amb la propietat, que ha tancat el pàrquing que es feia servir l'any passat perquè ho ha fet com a mesura de pressió per aconseguir cobrar per aparcar, una activitat que ara per ara no es pot fer. Els nous aparcaments que ha aconseguit l'Ajuntament seran gratuïts amb la neteja i manteniment a càrrec de les arques municipals.
No deixem les qüestions de mobilitat perquè ja a partir d'aquest divendres els usuaris de la línia de bus 203 que connecta el port de Solla amb Palma podran començar a reservar un lloc per la freqüència de les 3 del capvespre. El govern manté la data del 1 de juliol per arrencar aquest projecte pilot que vol garantir que els residents, la majoria treballadors del sector turístic, puguin pujar al comboi d'hora punta ple de turistes.
La prova es mantindrà fins al mes d'octubre. Consistirà en el fet que les persones amb targeta de transport puguin reservar un lloc en la freqüència del tip de les 3 que surt del port de Solla cap a Palma, la que més col·lapsa pateix cada estiu quan s'ajunten, per una banda, treballadors que tornen a casa amb turistes que baixen també cap a ciutat. Es tracta d'un experiment que el govern posa en marxa per intentar garantir als residents l'accés als busos de les línies més demandades. Si bé no es tracta d'ampliar la iniciativa, no es descarta ampliar la iniciativa a altres rutes. Lluïsa Serra és gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Anem a provar experimentalment amb aquesta línia, anem a veure com se comporta i què podem fer, si funciona o si no funciona, el que puguem oferir a l'usuari.
A banda de la prova pilot, la ruta 203 del TIP també s'ha reforçat amb 5 freqüències més d'anada i tornada. La previsió és que aquest divendres els residents, com dèiem, puguin començar a reservar plaça per la línia 203 a la pàgina web del TIP. Hi haurà una pestanya a l'apartat d'horaris i freqüències on els interessats hauran d'emplenar un formulari. Després rebran un correu electrònic de registre de la petició i un altre que els confirmarà aquesta plaça.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Ho dèiem en títols, el govern augmenta en quasi 1 milió d'euros la segona convocatòria de l'anomenat xec cangur. Es tracta d'unes subvencions econòmiques que pretenen facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar per a les persones que tinguin a càrrec menors de 14 anys o menors de 21 si tenen una discapacitat.
La dotació econòmica d'enguany és de 1,25 milions d'euros, mentre que la de l'any passat era de 320.000. La novetat també d'aquesta convocatòria és que la despesa de campaments i altres activitats d'estiu també es podrà cobrir. Aquesta nova línia de les ajudes té com a objectiu contribuir a la conciliació a la temporada en què més famílies fan feina. Així ho explica Catalina Cabré, consellera de Treball.
És una ajuda pensada per a les persones treballadores de les Illes Balears a un moment a l'estiu on totes les famílies de Balears és una comunitat autònoma on se fa feina, molta feina durant els mesos d'estiu.
Aquesta línia seria el programa 3 de les ajudes. El primer va destinat a les famílies que tinguin una persona contractada a la llar, el segon aquelles que necessitin servei de conciliació durant el període lectiu. Tota la informació sobre aquestes ajudes està al web del govern i es poden demanar tant a les oficines de l'administració com a la seu electrònica.
I el govern ha activat el pla per externalitzar part de l'administració i simplificar tràmits. Ho ha anunciat avui el vicepresident Antoni Costa, qui afirma que ha enviat una instrucció als consellers perquè apliquin de manera massiva la declaració responsable.
Por tanto, ¿qué pueden ser? Pues entidades intermediarios los que puedan tramitar estas ayudas en el futuro. Y no tenga que ser el ciudadano el que tenga que estar tramitando. Puede ser que entidades habilitadas hagan estos trámites.
Les passes del govern es veuen refermades pel resultat de la segona enquesta d'opinió elaborada per l'executiu, que revela que 2 de cada 3 ciutadans creu que l'administració pública fa esperar massa per als tràmits i que la paperassa és excessiva.
És una de les conclusions del sondeig fet a prop de 1.700 persones entre abril i maig d'enguany. Entre les dificultats més freqüents que troba la ciutadania hi ha l'accés de documents que sol·liciten, un 45%, la complexitat dels formularis, el 44%, la falta d'informació clara i les dificultats d'aconseguir cita prèvia. A més, un 37% destaca els llargs temps d'espera per obtenir una resposta. El conseller d'Economia, Antoni Costa, remarca que la ciutadania no té obligació de presentar la documentació de manera repetida a l'administració.
Els ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar la mateixa documentació a diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública a portar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents. Per tant, és molt necessari que les administracions públiques ens posem les piles en aquest sentit.
Més de la meitat dels residents opinen que la resposta administrativa dels ajuntaments és més àgil.
Pedro Sánchez insisteix que no avançarà eleccions i que continuaran al poder perquè això, afirma, li permet millorar la vida dels ciutadans. Ho ha assegurat avui en una declaració institucional en la qual ha anunciat el decret que permetrà la inversió més alta en dependència de la democràcia i que s'ha aprovat avui al Consell de Ministres.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
És l'única referència avalada que ha fet Sánchez de l'actual situació que travessen el seu govern i el seu partit. En tot cas, el president espanyol compareixerà demà de manera voluntària al Congrés dels Diputats per oferir explicacions sobre la situació política. Serà a partir de les 9 del dematí. També ha parlat de la sentència del cas Mascaretas. La portaveu de l'executiu estatal, Elma Saiz, ha mostrat el seu rebuig a la corrupció.
El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
La sentència del cas Mascaretas i de l'actual situació del govern espanyol ha continuat generant de nou un matí intens de valoracions.
Entre les més sarcàstiques, la del portaveu la portaveu parlamentària del Partit Popular, Esther Muñoz.
Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción.
També molt crítica amb el PSOE s'ha mostrat des de Podem la diputada Ione Belarra.
Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte, sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. Y veo que no han aprendido nada.
El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra de cada vegada més escèptic davant la conveniència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijóo es peor, pues ya lo sabemos.
José Luis Rodríguez Zapatero apunta a una possible nul·litat del seu cas si no s'acredita quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi de les converses intervingudes a l'accionista de l'aerolínia Plus Ultra i que varen motivar la seva imputació.
La defensa de l'expresident ha remès un escrit al jutge instructor, José Luis Calama, en el qual adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses en les quals se parla d'ell com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses del procés. Es tracta d'unes converses extretes del telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per la les autoritats nord-americanes. El misset de Rodríguez Zapatero manté que la única autorització dels Estats Units per fer servir el contingut d'aquest telèfon no és suficient perquè la justícia espanyola les pugui incloure a la causa.
I novetats pel que fa al cas Leire, la UCO situa ara el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i ajudes públiques.
Així consta en un informe policial que revela l'interès de qui aleshores era president de la formació, Andoni Ortúzar, per l'ajuda a Tubos Reunidos, una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100.000 milions d'euros.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Les patronals Vale, Valley i Evap valoren de manera positiva la mesura. Després d'una reunió avui migdia amb les dues entitats, el conseller Fernando Rubio anuncia que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determinarà el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com dels destinats a lloguer.
L'Ajuntament de Palma invertirà 76 milions d'euros per rehabilitar l'antic edifici de Gesa.
La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos i es calcula que es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve.
Els socorristes de Palma han presentat un recurs contra els serveis mínims que l'Ajuntament ha imposat en la vaga convocada per avui i demà.
El personal que vigila les platges considera que es vulnera el seu dret a vaga quan s'imposen 41 places de serveis mínims, sent aquestes places la totalitat de la plantilla.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobam un poquet de trànsit lent a la via Cintura en sentit aeroport, des de la sortida de la Vileta fins a la sortida de l'autopista d'Inca, com també a l'arribada de l'autopista d'Inca a Palma, i a SM1, autopista d'Andratx, en sentit Palma també, entre Portals i Bendinat. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Les patronals del sector valoren de manera positiva la mesura. Després d'una reunió avui migdia amb les dues entitats, el conseller Fernando Rubio ha anunciat que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determina el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com dels destinats a lloguer.
El conseller de Territori ha dit que la reunió d'avui ha estat molt profitosa i que estan contents amb la col·laboració de les patronals, a les quals ha informat que rebran una notificació per declarar el nombre de vehicles de lloguer de les seves flotes. Escolta'm, Fernando Rubio.
Ara és un moment important. És vera que la llei no està aprovada, però ja ens adelantam per tal de tenir totes les dades i que quan la llei entri en vigor ja se pugui tot d'una poder dur a ple aquest acord per tal de ja implementar aquestes limitacions.
Aquesta xifra, juntament amb la informació de l'estudi de càrrega, determinarà el nombre màxim de vehicles que entren pels ports i els de lloguer. Les patronals del sector EVAP i Valeval celebren aquesta passa, tot i que la darrera insisteix que aquesta no és la via per solucionar els problemes de mobilitat de l'illa i que les dificultats de trànsit no es limiten a la temporada turística. Són Ramon Reus i Cristóbal Herrera.
Pues jo crec que, bueno, podem estar satisfet que s'estigui muntant tot aquest tema i a partir d'aquí pues, s'atura contínuament com ha anat, però bé, serà una prova de fuego que diguem, igual que va passar a Eivissa l'any passat, y creo que es positivo para todos.
Una de las cosas que ha sucedido en Ibiza este año, donde ya se establece de manera estricta el cupo, es que han aflorado de repente muchísimas empresas que nadie tenía en el radar. Y entonces creemos muy necesario conocer los datos concretos.
La mesura s'emmarca en la proposició de llei de regulació d'afluència de vehicles aprovada pel Consell el passat 5 de juny i actualment pendent de tramitació en el Parlament. El conseller Rubio espera que la normativa pugui ser aprovada a l'octubre o novembre amb la finalitat d'aplicar-la l'estiu de l'any que ve. La patronal AEVAP estima que a Mallorca hi ha uns 15.000 vehicles de lloguer.
Mentrestant, Més per Mallorca considera que el trasllat de FEMS des d'Eivissa aprovat pel Consell suposa el fracàs de la gestió de residus.
La formació denuncia que el trasllat comença sense conveni firmat amb les taxes de residus de 2025 i 2026 encara sense aprovar i enmig de l'opacitat en la gestió del vicepresident Pedro Bestart. Catalina Inés Perelló n'és la portaveu.
El Partit Popular va prometre que importar el FEMS d'Eivissa serviria per baixar la taxa de residus en mallorquins i mallorquines. Avui sabem que això era una mentida. No hi ha cap rebaixa, ni tan sols s'han aprovat les taxes. I, en canvi, sí que tindrem més camions, més incineració i més impacte ambiental. Mallorca ja no se pot convertir en el famer de les Illes Balears, ni pagar el preu d'improvisació ni opacitat del Partit Popular.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:36, nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de Cort ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos, el pressupost supera els 75 milions d'euros i es calcula que es podria començar el segon semestre de l'any que ve.
El projecte neix amb la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però amb novetats destacables. Així, preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani que confia el Batle millori la vida dels veïnats, així com l'entrada a la ciutat. És Jaime Martínez.
Una zona com en aquestes, a més, on els edificis són dels anys 50, 60, 70, que molt d'ells no tenien aparcaments soterrats, serà una bona notícia per veïnats. I, a més, si recorden els problemes que té la ciutat en aquesta entrada, en l'operació Nigul, que arriba el problema davant la catedral, doncs serà una manera també de minvar un poc aquest problema.
Espais d'atenció al ciutadà, oficines municipals, el Centre d'Interpretació de l'Energia, les zones dedicades a l'exposició cultural formen part del projecte que transformarà, assegura el Batle, una zona abandonada durant 15 anys en un espai de referència.
És un dia important per Palma, perquè feim aquesta passa decisiva que els hi comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici.
L'avantprojecte guanyador ha estat el realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma expressa el seu rebuig a les pressions que Benamics està realitzant als artistes contractats per tal que no participin a la Festa de l'Orgull que organitza Cort.
El consistori apunta que la festa no és propietat de cap entitat i considera que res justifica que s'amenaci els artistes que han d'actuar a la plaça Major. L'Ajuntament ha anunciat que es revisaran els expedients dels darrers 10 anys relacionats amb les festes de l'Orgull, inclosos els vinculats a la cessió i explotació d'espais destinats a les barres i les activitats econòmiques i relacionades.
Encara a Palma, el PSI traslladarà el ple de la setmana que ve que es destini al romanent de la compra d'habitatge, tal com ha permès el govern central, que s'elabori un pla municipal d'adaptació climàtica i renaturalització dels col·legis públics i que s'atenguin les reivindicacions de veïnats dels barris de Sallotja, Bor, Santa Catalina, Adjonquet i Passeig Marítim en la seva lluita contra el renou. Iago Negruela és el secretari de l'Agrupació Socialista de Palma.
En junio vamos a reclamar que el ayuntamiento se acoja a la medida anunciada por el gobierno de España y que permite usar el remanente para financiar inversiones en vivienda durante los próximos 4 años. Creemos que es una iniciativa a la que Palma tendría que acogerse.
Més qüestions. Els socorristes de Palma han presentat un recurs contenciós administratiu contra els serveis mínims que l'Ajuntament ha imposat en la vaga convocada per avui i demà.
El personal que vigila les platges considera que es vulnera el seu dret a vaga quan s'imposen 41 places de serveis mínims, sent aquestes places la totalitat de la plantilla. A més, consideren que s'ha d'invertir en la contractació de personal per evitar una infradotació. Com a mesura de protesta, els vigilants treballaran fora d'horari, concentrats a la platja de Can Pere Antoni, de 7 a 8 i mitja de l'hora baixa, amb les torres tancades. Cristian Meloño és el secretari general d'Unió de Socorristes de Mallorca.
Aducen que somos esenciales, pero hoy a las 7 de la tarde, con las playas llenas de gente que viene a festejar la velada de San Juan, van a estar sin socorristas. Pero nosotros somos esenciales de 10 a 19. Entonces no podemos ejercer nuestro derecho. Por el consiguiente, la medida de fuerza que nosotros asumiremos el día de hoy será la de ofrecer servicio de vigilancia por sobre el servicio municipal desde las 7, que es cuando termina usualmente el servicio municipal en las playas del municipio de Palma, hasta las 8 y media. Nosotros, los socorristas, daremos servicio en la playa de San Antonio de Vigilancia.
També les platges del nord de l'illa es preparen per rebre avui vespre centenars de persones que hi celebraran la nit de Sant Joan. La policia reforçarà la vigilància i es recorda que està prohibit encendre fogueres i fer servir pirotècnia i material inflamable.
Ni foc, ni botellot, ni renou. L'Ajuntament d'Alcúdia vol garantir que la nit de Sant Joan se celebri amb civisme. I per això un any més reforça la vigilància policial a les platges amb una vintena d'efectius que estaran desplegats fins a la matinada. Toni Aroca és el subinspector de la policia local d'Alcúdia.
Nosaltres tenim un turno ordinari de feina, però sí que és veritat que reforçam amb motoristes, la zona de platja és molt àgil amb motoristes, i també gent de paisà, perquè, clar, sense uniforme és molt fàcil de controlar.
Joves i també famílies aprofiten la nit més curta de l'any per fer un bany i sopar de molt d'arena.
Aquest any anirem amb els meus amics, amb els meus companys de treball, bé, disfrutar un poc.
Pues mucha fiesta, mucho alcohol, mucha locura. Sí, nosotros vamos este año con los compañeros del trabajo y encuentro que está bien que lo prohíban.
A Muro, l'Ajuntament ha publicat un ban que especifica que queda prohibit fer fogueres a la platja, així com emprar barbacoes, bombones de gas o líquids inflamables. Infraccions considerades greus i que se sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros. Escoltem una veïnada i el batlle Miquel Porqué.
Jo troc que hi ha molt de truï i han d'anar molt alerta perquè ara avui en dia el foc és molt perillós i pot dur greus conseqüències.
Perquè no només és el cas de les fogueres, és que després fan un barbacoa, després fan duen qualque bombona de gas. El que passa és això, bàsicament. Nosaltres estar en contacte directe amb el parc natural, més previsió hem de tenir.
La policia vigilarà especialment la platja d'Escomú, inclosa dins el Parc Natural de Salbufera, i que és més vulnerable davant d'un incendi.
I parlem ara de la manca d'aigua, perquè per aquest motiu, per l'increment del consum en alguns municipis, la Mancomunitat del Pla de Mallorca impulsa la campanya Sense aigua no hi ha pla. L'objectiu és fomentar l'estalvi i conscienciar la ciutadania sobre la importància de protegir els aqüífers que abasteixen els municipis de la comarca.
Les dades de seguiment dels serveis municipals han detectat en les darreres setmanes episodis de consum extraordinari que han arribat a superar àmpliament la capacitat de producció habitual dels pous d'abastiment. Aquesta situació ha suposat una pressió creixent sobre els aqüífers subterranis, la principal font d'aigua dels municipis del Pla. Els informes tècnics també han constatat una disminució dels nivells d'aigua en alguns pous i una reducció de la seva capacitat de producció, fet que reforça la necessitat d'actuar amb responsabilitat i anticipació.
També destacam que el Consell Insular inicia la catalogació de 33 refugis antiaeris de la Guerra Civil ubicats als municipis de Palma, Marratxí, Sóller i Inca.
Es tracta del primer pas per a la creació del catàleg insular de refugis antiaeris de Mallorca, un instrument clau per preservar i posar en valor aquest patrimoni històric i arqueològic. Els refugis formen part de les infraestructures de defensa construïdes durant la Segona República, especialment a partir de febrer de 1937, quan es va crear la Prefectura de la Defensa Passiva Antiaèria de les Balears.
I en successos, una dona de 45 anys ha resultat ferida greu en un accident de moto ha passat avui, poc després de les 6 del matí, a Mancor de la Vall, quan, per causes que ara s'investiguen, el vehicle de la víctima ha topat amb un fanal al carrer de Salvador Graia. En arribar els efectius sanitaris, han trobat la dona inconscient i amb múltiples fractures. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Com una estrella de dia,
No te veig, però hi ets. Quan he deixat de cercar-te, t'he trobat dins mi mateix. Puc ser l'aire que respires i que endreça els teus cabells. Seré feliç transitant i curant-te si m'ho permet.
I acabam amb unes propostes coincidint en les festes de Sant Joan. Rebel·les avui, concerts el mateix dia de Sant Joan. I al llevant de l'Illa, dos rituals festius molt importants, com són el Sant Joan Pelós de Flanits i el de Sant Llorenç i el Sol Cavallet del municipi de Sant Joan.
Però també hi haurà festes a la majoria dels municipis en costa a causa dels rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc i fer banys a la matinada amb la sortida del sol. A Palma també s'organitza una bona rebel·la amb Xanguito, que escoltam de fons, i al Mallorca, al Parc de la Mà, a partir de les 8 del vespre, amb ballada inclosa. A Deià, també ballada a Sacala. A Muro i a Son Cervera, rebel·la amb orquestra i ball, i també a Montcó de la Vall, a Porreres, i demà dimecres, que la Bruja Deià i Tomeu Penya a Muro.
Com et sol dormint de nit a l'altra banda del món. Mira com encensa lluna enmig de tot.
I doncs, amb aquestes propostes per la nit d'avui, rebel·la de Sant Joan, també per demà, el dia de Sant Joan, arribarem a les 2:45 minuts. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Tan a prop i tan a...
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sambas, bon dia de nou.
Bon dia.
El protagonisme avui ves per Luis García Fernández, nou entrenador del Mallorca.
El Mallorca ha fet oficial l'arribada de Luis García com a nou tècnic mallorquinista fins al juny de 2027 i amb opció d'ampliar una temporada més. El club va anunciar ahir la contractació de l'asturià passades les 9 del vespre. Tres hores abans havia fet oficial el comiat de Martín de Michelis, després que el Leipzig va fer efectiva la clàusula de rescisió. El tècnic argentí, ja nou entrenador del conjunt alemany, va fer un comunicat a les seves xarxes socials agraint al Mallorca el temps viscut i assegurant que no ha estat una decisió fàcil de prendre davant un repte professional que diu no podia deixar passar. De Michelis també deia que entén les diferents opinions que ha despertat la seva situació, però que en tot moment ha estat respectuós amb el Mallorca. A més, avui també hem conegut com serà la pretemporada. Dia 6 i 7 de juliol es faran les proves mèdiques i el dimecres dia 8 arrencaran els entrenaments a Sombi Biloni. L'equip farà una estada a Marbella, serà del 24 al 30 de juliol i, a més, al llarg de la pretemporada disputarà 5 partits amistosos. El més destacat, el trofeu Ciutat de Palma dia 5 d'agost a Son Moix. I ja el cap de setmana del 15 d'agost començarà la Lliga. Així arrencarà l'era Luis García, que va ser jugador mallorquinista en la temporada 2004-2005. Ara arriba a l'Illa després d'una temporada dirigint Las Palmas, on havia conduït l'equip canari el play-off d'ascens i havia estat eliminat a la primera eliminatòria pel Màlaga. García tenia una oferta de renovació amb Las Palmas, s'aconseguís o no l'objectiu, però finalment no va ser així. Sentim el que deia el nou tècnic del Mallorca just fa un mes.
Tengo una oferta de renovación de la Unión Deportiva Las Palmas para ser el entrenador del año que viene, independientemente de que el equipo no suba a primera división, porque como lo sabéis, lo tengo en el contrato. En caso de que el equipo esté en segunda división, tengo una oferta de renovación para ser el entrenador el año que viene. Entonces, más respaldo que ese no puedo tener.
I de, finalment és el nou entrenador del Mallorca, serà ja el desentrenador dels 10 anys que duen els actuals propietaris del club. Luis García, als 45 anys, es converteix en entrenador dels vermells després que fa més de 20 jugàs una temporada, quan va fer 11 gols amb la camiseta del Mallorca. Ara torna a Son Moix per fer-se càrrec de la banqueta amb un objectiu clar, tornar a primera divisió. Just fa un any parlava així de l'objectiu que tenia precisament amb Las Palmas, equip al qual arribava en les mateixes condicions, acabat de descendir.
Quan inicia la temporada o en pretemporada, hay 16 equipos que su objetivo es conseguir el ascenso o meterse en playoff. Humildad tiene que ser máxima desde el primer día, sabiendo que tenemos un reto muy importante que no es otro que ilusionar a nuestra gente. Nuestra gente se va a ilusionar a través del proceso, de ver jugar al equipo, de ver mejorar a los jugadores y de conseguir resultados, no cabe duda.
Veurem quin serà el discurs de Luis García quan sigui presentat oficialment. A terra, a un club que ja coneix, com dèiem, va jugar al Mallorca una temporada i va coincidir la plantilla amb jugadors com Arango, Ramis, Ballesteros, Tuni, Moyà, Campano, Cortés o Poli. I va tenir aquella temporada 2004-2005 tres entrenadors, Benito Floro, Tomeu Llompart i Héctor Cooper. Aquell any el Mallorca es va salvar la darrera jornada amb un empat a Somos contra el Betis i després ja no va perdre cap dels darrers 7 partits. Va descendir en lluita directa al Llevant. El Mallorca va acabar amb 39 punts i el Llevant amb 37. Luis García va jugar 37 dels 38 partits de la temporada i, com dèiem, va fer 11 gols.
I sí que participarà a la primera divisió és un àrbitre balear.
El col·legiat mallorquí Lluís Bestart ascendeix i arbitrarà la màxima categoria del futbol espanyol. Fins ara, Bestart arbitrava la segona divisió, però el Comitè Nacional d'Àrbitres l'ha seleccionat com un dels col·legiats que puja de categoria. D'aquesta manera, seran dos els àrbitres mallorquins a primera, Mateu Busquets i Bestart. D'altra banda, Cuadra Fernández, madrileny, escrit al Col·legi Balear, descendeix a la segona divisió després de 8 temporades i 149 partits a la màxima categoria.
Pel que fa al Mundial, els partits d'ahir deixen dos noms protagonistes, els de Leo Messi i Kylian Mbappé.
Dues de les estrelles de la cita mundialista varen tornar a brillar ahir en les seves victòries de l'Argentina i de França. Els dos, a més, mantenen la seva particular lluita per ser els màxims golejadors històrics dels Mundials. De moment guanya Messi, que va marcar els dos gols del 2-0 del combinat argentí contra Àustria i es converteix així en el màxim golejador històric amb 18 dianes. El sentim.
Té molta felicitat per sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila.
De molt a prop el segueix Mbappé, que tot just després del partit de l'Argentina també marcava dos gols en la victòria per 3-0 de França contra l'Iraq. El jugador francès ja porta 16 gols. A més, també ahir es va jugar el Noruega 3, Senegal 2, el Jordània 1, Algèria 2, i la victòria de l'Argentina deixava un altre nom propi, el de Julián Álvarez, que en declaracions postpartit deixava clar que vol sortir de l'Atlètic de Madrid i complir el seu somni de jugar al Barça.
Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
Si sea algo bueno, te vas.
¿Qué crees que pasa?
No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
I per avui, el Mundial, Portugal-Uzbekistan, quan sigui les 7 del capvespre, i Anglaterra-Ghana, això a les 10 del vespre. Ja a la matinada, a la 1, Panamà-Croàcia, i a les 4, Colòmbia-Congo.
A segona federació, Marta, demà sabrà com s'integraran els 5 grups de la competició.
I entre ells, 4 equips balears, Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i el recent ascendit, la Penya Esportiva. Precisament, la presidenta del club eivissenc, Anna Maria Mateu, fa balanç després d'aconseguir aquest ascens a segona federació. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. La presidenta de la Penya diu que la victòria contra l'Arenas d'Armilla després d'una primera meitat complicada i 3 gols en 4 minuts en la segona i el gran ambient al municipal de Santa Eulària és ja un dia marcat en la història del club.
El nostre propòsit aquesta temporada era pujar, fer lo possible per pujar. Crec que dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que van fer en 4 minuts, com l'afició, com se va volcar en els jugadors, en el club, mai havíem vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs, i va ser un dia, crec que, increïble. Crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia. Jo crec que nosaltres segones és on tenim que estar.
Per a la pròxima temporada no tindran un gran pressupost, però volen ser competitius. La seva carta, Ramiro González.
Sí, és una persona que primer que té molt de sentiments. Estima molt la penya deportiva i és una persona que ho viu. Ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped. És una persona que ho vivia. Ja sabien que l'any que ve hi seguia i nosaltres li vam dir que ja havia fet molt bona temporada, vull dir, són els tres mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents. Tenim que moure-nos ràpid, sabem que tenim fins al 30 d'agost per fer les fitxes, fins al 30 d'agost, i ara el que tenim que fer és contrarreloj.
La penya es prepara ja contrarrellotge pel seu nou desafiu a Segona Federació.
Gràcies, Víctor. I a la mateixa categoria, el Poblense ha anunciat avui una nova incorporació, la de Marc Ramon, migcampista de 19 anys, format a clubs com el Constància, l'Atlètic Balears, la Salle o Binissalem.
I en tennis, al Mallorca Championship de Santa Ponsa, avui s'acabaran de definir els vuitens de final.
Ahir l'espanyol Martín Landaluce va quedar a les portes d'aquests vuitens, perdent el seu partit contra l'alemany Struff en 3 sets. Adam Walton va eliminar Nick Kyrgios per 6-3 i 6-4 i s'enfrontarà a vuitens de final a l'espanyol Alejandro Davidovic. Avui a hora baixa debutarà Stefano Tsitsipas i dos tenistes cercaran ja bitllet pels quarts de final. A les 5:30, Luciano Darderi s'enfrontarà a l'alemany Yannick Hafman en el primer partit dels vuitens. I ahir, el mallorquí Jaume Munà va perdre a la primera ronda de l'ATP 250 d'Eastbourne. El Regne Unit va perdre contra el tenista belga Sissou Bergs.
I acabem amb bàsquet.
L'escort estatunidenc Lisander Brassi ha renovat per una temporada més amb el Fibui Mallorca i, d'altra banda, el València Bàsquet està a una victòria de proclamar-se campió de l'ACB. L'equip de Pedro Martínez va guanyar ahir el Palau Blaugrana el tercer partit de la final contra el Barça i només un triomf el separa del títol. Demà es disputarà el quart enfrontament també a Barcelona.
Gràcies, Marta. Després dels esports, ja ho sabeu, una petita pausa i tornem a Ciutadella.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Fa una hora que han començat de manera oficial les festes de Sant Joan de Ciutadella i ho han fet així. Ha estat ben puntual a les 2 del migdia i amb la primera nota ha esclatat l'eufòria a l'exterior de Can Olivà. Ho ha seguit, ens ho ha explicat en directe na Cristina Bausà. Cristina, bon dia de nou, com està la cosa ara mateix?
Bon dia, Ido. Quan fa gairebé una hora del primer toc de Fabiol al centre de Ciutadella ha quedat gairebé buit. Només podem veure alguns grups d'amics que es cerquen les ombres per poder dinar i després seguir la festa ja a l'hora baixa i gent, això sí, gent que està fent feina. La resta han anat a casa a dinar, a descansar i, mentrestant, en paral·lel, ha començat també el primer replec per recollir tots els caixers i cavallers que participen al cargol d'Esborn, que serà a les 6 de l'hora baixa i que avui aplega a 89 caixers i cavallers. Abans d'això, però, com bé heu pogut sentir i com bé podeu sentir encara de fons, hi ha hagut el primer toc de Fabiol. L'enguany ha estat a Can Olivà, que aquest bieni és la seu del caixer senyor i que està ubicat ben davant de la catedral. I així ho han viscut els milers de persones que s'han concentrat des de primera hora del matí allà davant.
A cap moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, espera amb moltes ànsies a cap moment. I se mos posa tot la pell de gallina.
Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs, i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
No, és el, per mi, per la meva part, és el moment més emocionant de la festa. Sentir el primer toc de Fabiol.
Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i s'aprova que venguin milers de persones aquí cada any, és sense que són més grans del que és.
Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment. Sí, hem vingut prest, de ben les 9 ja érem aquí. El que passa que hem fet un peix de ginets i hem voltat un poc per Menorca.
Ha estat un acte multitudinari que es calcula que hi han assistit entre unes 5.000 i 5.500 persones.
Gràcies, Cristina Bausa, en directe des de Ciutadella. Les festes de Sant Joan, tot i que aquestes són les més sonades, les de Ciutadella se celebren arreu de les Illes Revelles el dia 23 de juny, concerts el mateix dia de Sant Joan i al Llevant de Mallorca. Dos rituals festius molt importants, com són el Sant Joan Pelós de Falanitx i el de Sant Llorenç i el Sol que balla al municipi de Sant Joan. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, però també hi haurà festes a la majoria dels municipis amb costa a causa dels rituals populars que proposen cremar papers amb propòsits, fer fum als problemes, menjar de vora el foc i fer banys a la matinada o també amb la sortida del sol. Revetlles a Palma, Deià, Muro, Son Cervera, Mancor de la Vall, Porreres i a més també és de festa patronal de Sant Joan de Llebrig i a Festa Vila, també a les platges de Talamanca i Ses Figueretes, i a Formentera, el Pilar de la Mola, és també festa patronal.
Però no tot és Sant Joan. Javier Bardem, Victoria Luengo i Rodrigo Sorogoyen presentaran El Ser Querido a la gala de clausura de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Així ho acaba d'anunciar l'organització del festival. Serà dia 2 d'agost al Pati de la Misericòrdia.
És una gala que acostuma a tenir a més la presència de la reina Letícia i on l'actuació musical d'enguany serà a càrrec de Leonor Wadling. A banda de Bardem i de Luengo, també es comptarà amb la presència dels altres protagonistes d'aquesta pel·lícula, Raúl Arévalo i Melina Matthews, així com la guionista Isabel Peña i els productors del film. L'estrena del Ser Querido, 24 dies abans que arribi a sales, posarà el punt final a una nova edició del festival que l'any passat, en aquesta mateixa gala, va reconèixer la trajectòria de Sorogoyen.
Són les 3, moment d'actualitzar la informació d'aquest 23 de juny. Revetlla de Sant Joan, amb Ciutadella ja de festa, ha començat el replec de cavallers després del primer toc de Fabiol a les 2, que heu pogut sentir en directe a IB3 Ràdio. Més de 5.000 persones han omplert la plaça de la catedral per presenciar aquest replec que condueix la Colcada fins al Born. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, just ara, moment d'agafar forces de dinar, de preparar-se també pel Cargol d'Esbor, que comença a les 6 i que posteriorment donarà pas a un dels moments preferits pels ciutadellencs, el Cargol de Santa Clara, ja quan sigui de vespre. Als carrers de Ciutadella, avui, com cada any, molta emoció. No.
Per mi, per la meva part, és el moment més emocionant de les festes, sentir el primer toc de Fabiol.
Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa, i s'aprova que venguin milers de persones aquí cada any, és sense cosa més gros de lo que és.
Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
Tot això enmig d'unes fortes temperatures que eleven al màxim el risc d'incendi.
I de nou, un dia intens pels serveis d'extinció. Avui els efectius han sufocat un foc declarat a una finca de Son Company a Montuïri, que ja s'ha donat per controlat. Mentrestant, a Muro s'ha estabilitzat l'incendi declarat ahir a Can Milec. Segons la darrera actualització, s'han cremat més de 16 hectàrees de vegetació agrícola i forestal.
A Eivissa, la Policia Nacional investiga la mort d'un agent a casa seva, a Sapeny. De moment, descarta l'acció de terceres persones.
Segons apunta el cos, ahir dilluns es va produir un incident amb aquesta persona i la seva parella. La gent estava alienat i la seva companya va abandonar el domicili mentre demanava ajuda. Va fugir per una finestra i això li va provocar fins i tot talls en una cama. Diversos veïns varen picar la porta, però ningú no va obrir. Finalment, una patrulla de la Policia Nacional va accedir al domicili. Van trobar el cos del seu company ja sense vida. La gent, segons els primers indicis, hauria consumit medicaments i altres substàncies trobades al domicili pendents d'analitzar i això li podria haver provocat la mort.
El govern activa el pla per externalitzar part de l'administració i simplificar tràmits.
Ho ha anunciat avui el vicepresident Antoni Costa, qui afirma que ha enviat una instrucció als consellers perquè apliquin de manera ja massiva la declaració responsable. Les passes del govern es veuen reafirmades pels resultats de la segona enquesta d'opinió que han encarregat, revela que 2 de cada 3 ciutadans encastats considera excessiva la paperassa.
Ciutadans estan cansats de portar documentació i moltes vegades de portar sa mateixa documentació diferents administracions públiques i fins i tot dins la mateixa administració pública aportar la mateixa documentació a tramitacions o procediments diferents.
Nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten.
La Junta de Govern de Palma ha donat a conèixer avui el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos. El pressupost supera els 75 milions i es calcula que ja es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve. El projecte preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament soterrani.
L'expresident Zapatero apunta a una possible nulitat del seu cas.
Demana que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi de les converses intervingudes a l'accionista de Plus Ultra i en les quals es basa la seva imputació. El missatger de Rodríguez Zapatero manté que l'única autorització dels Estats Units per fer servir el contingut del telèfon mòbil requisats per les autoritats nord-americanes no és suficient perquè la justícia espanyola les pugui incloure ara a la causa.
3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornaran al butlletí de les 4. Ara i Vetres Ràdio comença Tèntol.
Més informació